prova de valencià organitzada per la SIACOBA, nivell B2, convocatòria de maig-juny de 2026. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre els inicis de Tim Burton, director de cinema, dibuixant, escriptor i productor. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0. Exemple.
L'estil visual de Tim Burton s'ha convertit en un dels aspectes més importants de les seues pel·lícules. Burton ha fet ús de tot allò que li ha influït des que era xiquet per construir mons estranys amb un estil únic i diferent. Obres peculiars impregnades de l'aroma sinistre de l'expressionisme alemany de la dècada del 1920 i de l'estil gòtic que poc després van posar de moda les pel·lícules de la Universal. Així, les escenografies i les atmosferes inquietants han esdevingut una constant, un segell d'autor. Però a més, Burton combina a la perfecció les perspectives forçades i els ambients penombrosos i pertorbadors amb els colors brillants i els efectes visuals propis dels dibuixos animats. Un univers particular, poblat de personatges peculiars, que es regeix amb les mateixes regles que els contes i la literatura infantil.
1.
El que sens dubte té molt a veure amb la trajectòria artística de Burton és el lloc on va néixer.
Tens raó. Timothy William Burton va néixer el 25 d'agost del 1959 a Burbank, Califòrnia, una urbanització de classe mitjana a prop de Los Angeles que es va convertir en una extensió de Hollywood, ja que s'hi van instal·lar els estudis de la Warner, la Disney, la Columbia i la cadena de televisió NBC. L'ambient que s'hi vivia apareix sovint en les seues pel·lícules, com explicava ell mateix en una entrevista concedida el 1991.
És la classe d'univers en què vaig créixer, així que ho conec prou bé. Tinc tendència a reflectir els meus records en les pel·lícules, tant si el to que adopte és crític com si és cínic. Aquell entorn suburbà en què vaig créixer sempre em fa vindre al cap el final dels anys 50, l'època d'Eisenhower, quan els Estats Units encara lideraven el món. L'època de la gran família nuclear, un moment que ens produeix una poderosa nostàlgia. El color, la forma de les cases, els interiors... Realment, Burbank podria ser l'entorn d'un conte de fades. Per a un infant, és un món tancat, un microcosmos perfecte. Les cases estan juntes, les persones depenen les unes de les altres econòmicament, tothom coneix el seu veí...
Dos.
Tot allò lligat a la Califòrnia dels anys 50 i 60 és fonamental en l'univers Burton.
A més, tot i que ell afirma que va ser un xiquet com la resta, l'afició a jugar al cementeri, molt a prop de sa casa, i la gran afició al cinema, sobretot al cinema de sèrie B, que veia en les sessions de programa triple de la sala de Burbank, el marcarien des de molt pronte.
Com que no llegia mai, els meus contes de fades eren probablement les pel·lícules de monstres, els films de monstres com a territori per a la epifania quotidiana. M'encantava veure monstres en la pantalla. No m'importava quin monstre, des dels films japonesos fins a les adaptacions d'Edgar Allan Poe. Quan era un xiquet, no eren els monstres, sinó les persones les que em desconcertaven. Em sentia vinculat als monstres com molts infants, suposo. En el film de terror clàssic, el qui manifesta sentiments humans és el monstre.
Aquest xiquet tímid i estrany, immers en la foscor de la modesta sala de cinema de Burbank, on veia pel·lícules de terror i de ciència-ficció, la seva passió, va descobrir l'actor Vincent Price, una de les figures que més han influït al llarg del temps en la seva producció artística.
Jo era un xiquet molt tímid i no sé per què em sentia molt atret pels personatges als quals donava vida l'actor Vincent Price, sobretot en el cicle dedicat a Edgar Allan Poe, que va realitzar Roger Corman. Estes pel·lícules van operar en mi una mena de catarsi. Per a mi, els turments i les obsessions que Price interpretava eren com un conte de fades. Recorde que les seues pel·lícules em van permetre exprimir tots els meus sentiments. El primer film que vaig realitzar va ser un projecte molt personal perquè, com he dit, descobrir Vincent Price va ser una experiència molt gran.
4.
I fruit d'este sobtat interès pel cinema, van ser dues pel·lícules dutes a terme durant la seva etapa d'estudiant.
Als 13 anys va visitar els estudis de Disney i allí algú li va recomanar que, si tenia interès en aquell món, podia ingressar en el programa d'animació del California Institute of Art, una escola artística de la ciutat californiana de València. El 1976, als 18 anys, va aconseguir una beca per a cursar estudis en este centre educatiu privat i el 1979, després de 3 anys, els reclutadors de Disney, que revisaven constantment les proves dels alumnes, el van seleccionar per tal que s'incorporara a la companyia. El 1982, en l'etapa a Disney, Burton va concebre la seva primera pel·lícula, titulada Vincent.
5.
De fet, Vincent conta la història de Vincent Malloy, un xiquet de 7 anys que somia ser Vincent Price i viure en una pel·lícula de terror.
Vincent Malloy converteix el seu gos en un zombi, abandona l'avorrit món dels adults i es refugia en un altre més suggeridor, ple de fantasia i terror. Cal assenyalar que Burton va aconseguir que Vincent Price hi posara la veu en off, una veu greu i inquietant que acabava d'arrodonir una obra plena de referències visuals en les pel·lícules de Price dels anys 50, Els crims del Museu de Cera i La caiguda de la casa d'Asher, entre altres.
1.
El que sens dubte té molt a veure amb la trajectòria artística de Burton és el lloc on va néixer.
Tens raó. Timothy William Burton va néixer el 25 d'agost del 1959 a Burbank, Califòrnia, una urbanització de classe mitjana a prop de Los Angeles que es va convertir en una extensió de Hollywood, ja que s'hi van instal·lar els estudis de la Warner, la Disney, la Columbia i la cadena de televisió NBC. L'ambient que s'hi vivia apareix sovint en les seues pel·lícules, com explicava ell mateix en una entrevista concedida el 1991.
És la classe d'univers en què vaig créixer, així que ho conec prou bé. tinc tendència a reflectir els meus records en les pel·lícules, tant si el to que adopte és crític com si és cínic. Aquell entorn suburbà en què vaig créixer sempre em fa vindre al cap el final dels anys 50, l'època d'Eisenhower, quan els Estats Units encara lideraven el món. L'època de la gran família nuclear, un moment que ens produeix una poderosa nostàlgia. El color, la forma de les cases, els interiors... Realment, Burbank podria ser l'entorn d'un conte de fades, però un infant és un món tancat, un microcosmos perfecte. Les cases estan juntes, les persones depenen les unes de les altres econòmicament, tothom coneix el seu veí...
Dos.
Tot allò lligat a la Califòrnia dels anys 50 i 60 és fonamental en l'univers Burton.
A més, tot i que ell afirma que va ser un xiquet com la resta, l'afició a jugar al cementeri, molt a prop de sa casa, i la gran afició al cinema, sobretot al cinema de sèrie B, que veia en les sessions de programa triple de la sala de Burbank, el marcarien des de molt pronte.
Com que no llegia mai, els meus contes de fades eren probablement les pel·lícules de monstres, els films de monstres com a territori per a la epifania quotidiana. M'encantava veure monstres en la pantalla. No m'importava quin monstre, des dels films japonesos fins a les adaptacions d'Edgar Allan Poe. Quan era un xiquet, no eren els monstres, sinó les persones les que em desconcertaven. Em sentia vinculat als monstres com molts infants, suposo. En el film de terror clàssic, el qui manifesta sentiments humans és el monstre.
3.
Aquest xiquet tímid i estrany, immers en la foscor de la modesta sala de cinema de Burbank, on veia pel·lícules de terror i de ciència-ficció, la seva passió, va descobrir l'actor Vincent Price, una de les figures que més han influït al llarg del temps en la seva producció artística.
Jo era un xiquet molt tímid i no sé per què em sentia molt atret pels personatges als quals donava vida l'actor Vincent Price, sobretot en el cicle dedicat a Edgar Allan Poe que va realitzar Roger Corman. Estes pel·lícules van operar en mi una mena de catarsi. Per a mi, els turments i les obsessions que Price interpretava eren com un conte de fades. Recorde que les seues pel·lícules em van permetre exprimir tots els meus sentiments. El primer film que vaig realitzar va ser un projecte molt personal perquè, com he dit, descobrir Vincent Price va ser una experiència molt gran.
4.
I fruit d'este sobtat interès pel cinema, van ser dos pel·lícules dutes a terme durant la seva etapa d'estudiant.
Als 13 anys va visitar els estudis de Disney i allí algú li va recomanar que, si tenia interès en aquell món, podia ingressar en el programa d'animació del California Institute of Art, una escola artística de la ciutat californiana de València. El 1976, als 18 anys, va aconseguir una beca per a cursar estudis en este centre educatiu privat i el 1979, després de 3 anys, els reclutadors de Disney, que revisaven constantment les proves dels alumnes, el van seleccionar per tal que s'incorporara a la companyia. El 1982, en l'etapa a Disney, Burton va concebre la seva primera pel·lícula, titulada Vincent.
5.
De fet, Vincent conta la història de Vincent Malloy, un xiquet de 7 anys que somia ser Vincent Price i viure en una pel·lícula de terror.
Vincent Malloy converteix el seu gos en un zombi, abandona l'avorrit món dels adults i es refugia en un altre més suggeridor, ple de fantasia i terror. Cal assenyalar que Burton va aconseguir que Vincent Price hi posara la veu en off, una veu greu i inquietant que acabava d'arrodonir una obra plena de referències visuals en les pel·lícules de Price dels anys 50, Els crims del Museu de Cera i La caiguda de la casa d'Asher, entre altres.
2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre els cereals i el pa. Relacioneu en el quadern de respostes els fragments escoltats amb el títol que els correspon segons la informació de l'àudio. Indiqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Molt bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, Clara. Molt bé, i tu com anem?
Molt bé, perfectament. Quin tema te'ns portes avui?
Mira, avui vaig a una cosa ben simple, ben primària.
Vinga,
el pa.
Oi, que bo.
Parlarem d'aquest aliment bàsic que és fonamental, no només per a comprendre la nostra gastronomia mediterrània, sinó els fonaments mateixos de la nostra societat des de fa mil·lennis. Però anem també al gra, literalment,
ah, sí?
A l'origen de tot. Parle dels cereals, de secà, del blat, de l'ordi, del sègol, de l'avena...
Un menú avui poc apte per a celíacs, pot ser?
Sí, pot ser. La veritat és que, malauradament, estem experimentant un increment de les intoleràncies al gluten, una proteïna present en els cereals que he mencionat abans, a excepció de l'avena, i la incidència de la malaltia, que ha crescut especialment en els últims 25 anys als països occidentals, potser també ha contribuït a que es creï cert rebuig social a aquest tipus de carbohidrats, des del punt de vista nutritiu, i pot ser que les xarxes també, és a dir, s'han encarregat d'alimentar un poc aquest rebuig, no? Però la veritat és que si fem una mirada a les dades globals de consum, no podem dir ni que la barra de pastiga desapareixent de la nostra llista de la compra,
ni molt menys,
ni que s'hagi reduït la ingesta de farines, però esta última sobretot perquè les mengem més en productes processats. Resultat, el que sí està agonitzant són els sectors tradicionals que feien que tot això, la farina, el pa, foren productes de la millor qualitat possible, des de l'obrador tradicional de la fornera als camps de blat, uns camps on justament ara encetem el període de collita. Si alguna persona ha visualitzat la mà de Màximo Décimo Meridio passant per un camp d'espigues daurades, és perquè m'ha sabut llegir esta referència musical.
És que qualsevol excusa és bona per escoltar esta meravellosa banda sonora de la pel·lícula Gladiator. Eixa escena, si no recorde malament, evocava per al protagonista la seva llar a Hispània.
Sí, i a més, esta referència me serveix clara de pas de màquina del temps, perquè la força d'esta imatge a la pel·lícula no és casual. Els cereals han tingut un paper clau en la consolidació de les grans civilitzacions.
De fet, ja ens ho comentava fa unes setmanes així l'historiador Frederic Aparici, que deia que a l'edat mitjana el cereal ho era tot. Una autèntica obsessió. El domini d'estos conreus, vam aprendre, va diferenciar les grans civilitzacions sedentàries dels pobles nòmades que es consideraven bàrbars.
Però abans de tot això, prou abans, fa més de 8.000 anys, va néixer el pa a Egipte. El pa és més antic que l'escriptura. I aquesta és una de les coses que he après gràcies a un llibre molt curiós escrit pel filòleg Pedrat Matvejevic, un altre nom complicat.
Que complicat. Sí,
el pa nostre cada dia, es diu el llibre, i és una mena de recorregut filosòfic, quasi poètic, sobre aquesta elaboració al llarg dels segles. Un altre aprenentatge d'aquest llibre és que si el pa és més antic que la tos, encara ho és més, un altre derivat del cereal, la cervesa. De fet, un fragment del llibre relata com va ser precisament aquesta beguda la culpable del descobriment del rent o llevat de pa. Segons les llegendes antigues, diu el llibre, el rent del pa tal vegada va sorgir per casualitat, quan algú va vessar una gerra de cervesa al llibrell de la massa de pa. I la civilització grega després es va encarregar de perfeccionar les tècniques de panificació, en va fer d'això tot un art, no? I en l'època romana es van millorar els molins, les màquines de pastar, els forns de cocció i la tècnica per a elaborar un pa de més duració. Però si a Espanya ja els havien introduït els celtibers al segle III abans de Crist, així que ja el coneixem abans de que els romans arribaren a la península.
Molt bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, Clara. Molt bé, i tu com anem?
Molt bé, perfectament. Quin tema te'ns portes avui?
Mira, avui vaig a una cosa ben simple, ben primària.
Vinga, bueno.
El pa.
Ai, que bo.
Parlarem d'aquest aliment bàsic que és fonamental, no només per a comprendre la nostra gastronomia mediterrània, sinó els fonaments mateixos de la nostra societat des de fa mil·lennis. Però anem també al gra, literalment,
ah, sí?
A l'origen de tot. Parle dels cereals de secà, del blat, de l'ordi, del sègol, de l'avena...
Un menú avui poc apte per a celíacs, pot ser?
Sí, pot ser. La veritat és que, malauradament, estem experimentant un increment de les intoleràncies al gluten, una proteïna present en els cereals que he mencionat abans, a excepció de l'avena, i la incidència de la malaltia, que ha crescut especialment en els últims 25 anys als països occidentals, potser també ha contribuït a que es creï cert rebuig social a aquest tipus de carbohidrats, des del punt de vista nutritiu, i pot ser que les xarxes també s'han encarregat d'alimentar un poc aquest rebuig, no? Però la veritat és que si fem una mirada a les dades globals de consum, no podem dir ni que la barra de pastiga desapareixent de la nostra llista de la compra,
ni molt menys,
ni que s'hagi reduït la ingesta de farines, però esta última sobretot perquè les mengem més en productes processats. Resultat, el que sí està agonitzant són els sectors tradicionals que feien que tot això, la farina, el pa, foren productes de la millor qualitat possible, des de l'obrador tradicional de la fornera als camps de blat. Uns camps on justament ara encetem el període de collita. Si alguna persona ha visualitzat la mà de Màximo Décimo Meridio passant per un camp d'espigues daurades, és perquè m'ha sabut llegir esta referència musical.
És que qualsevol excusa és bona per escoltar esta meravellosa banda sonora de la pel·lícula Gladiator. Eixa escena, si no recorde malament, evocava per al protagonista la seva llar a Hispània.
Sí, i a més, esta referència me serveix clara de pas de màquina del temps, perquè la força d'esta imatge a la pel·lícula no és casual. Els cereals han tingut un paper clau en la consolidació de les grans civilitzacions.
De fet, ja ens ho comentava fa unes setmanes així l'historiador Frederic Aparici, que deia que a l'edat mitjana el cereal ho era tot. Una autèntica obsessió. El domini d'estos conreus, vam aprendre, va diferenciar les grans civilitzacions sedentàries dels pobles nòmades que es consideraven bàrbars.
Però abans de tot això, prou abans, fa més de 8.000 anys, va néixer el pa a Egipte. El pa és més antic que l'escriptura. I aquesta és una de les coses que he après gràcies a un llibre molt curiós escrit pel filòleg Pedrat Matvejevic, un altre nom complicat.
Que complicat. Sí,
el pa nostre cada dia, es diu el llibre, i és una mena de recorregut filosòfic, quasi poètic, sobre aquesta elaboració al llarg dels segles. Un altre aprenentatge d'aquest llibre és que si el pa és més antic que la tos, encara ho és més, un altre derivat del cereal, la cervesa. De fet, un fragment del llibre relata com va ser precisament aquesta beguda la culpable del descobriment del rent o llevat de pa. Segons les llegendes antigues, diu el llibre, el rent del pa tal vegada va sorgir per casualitat, quan algú va vessar una gerra de cervesa al llibrell de la massa de pa. I la civilització grega després es va encarregar de perfeccionar les tècniques de panificació, en va fer d'això tot un art, no? I en l'època romana es van millorar els molins, les màquines de pastar, els forns de cocció i la tècnica per a elaborar un pa de més duració. Però si a Espanya ja els havien introduït els celtibers al segle III abans de Crist, així que ja el coneixem abans de que els romans arribaren a la península.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu una conversa amb José Luis Sastre, periodista i escriptor valencià, sobre la seva novel·la. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
José Luis Sastre, benvingut a la ràdio de Punt.
Quina presentació, gràcies.
Com estàs?
Molt ben trobat, molt bé, molt bé, molt a gust. Ara et deia que molt content d'estar ací, la veritat.
Una alegria per a nosaltres.
El mateix dic.
Rebre't. Dijous passat, 5 de setembre, veia a la llum la teva primera novel·la.
Sí.
Parlàvem d'ella, Les frases robades. Explica'ns com naix i que moltes ens preguntem d'on has tret el temps per poder-la escriure.
És la pregunta que m'està perseguint. Les vesprades, és de veres que jo m'alce el meu dia.
Tu matines moltíssim.
Matine molt, el meu despertador sona a les 3 i 4 minuts. 3 i 4 perquè és el temps que tinc calculadíssim, que no em sobra ni un segon, per a dutxar-me, fer-me el cafè, baixar, agafar el taxi i anar a Gran Via, a la SER, on jo treballo a l'Oi Poro. I arriba la ràdio...
Jo t'he de dir que jo em dutxava la nit d'abans, quan també havia de matinar, més o menys com
jo necessite la dutxa a primera hora, perquè és que si no, no... Perquè és que són les 3.
No, sí,
necessita ajuda i la dutxa, les dues coses. Agafa el taxi a les 3 i 20 i a les 3 i mitja estic a Gran Via, a la ràdio. I, clar, arribe a les 3 i mitja amb una jornada que es fa molt llarga, el programa, sabeu, l'Oi Poro és molt llarg, comença a les 6, acaba a les 12 i mitja, i després del programa fem una reunió amb Àngels, amb l'equip, i durant la vesprada seguís treballant agafat al telèfon. Però entre cridada de telèfon i cridada de telèfon, entre missatge i missatge, els dies que no gravem el podcast amb Maldonado, jo vaig veure que encara hi havia alguna finestra de per què no t'atreveixes a fer allò que sempre has pensat que podries fer i mai et vas atrevir. Què va passar? Que arran de les columnes al País, em van contactar algunes editorials. I jo anava dient que no a tot el món. Fins que vaig descobrir a una persona, un editor de Plaza y Janés, que no sé què em va dir, no sé quina fibra, quina tecla va tocar, que vaig dir, mira, si fera algo alguna vegada, seria amb esta persona. I esta persona em va dir el pitjor que es pot dir. Perquè jo li vaig dir, bueno, i de què crees que podria escriure? Ah, no, de lo que quieras. Clar, a mi no se'm pot dir, escribe de lo que quieras. Vaig començar a pensar si crònica, política, si assaig, si... i per què no ficció? I va ser anar fent-me a mi mateix una sèrie de reptes, i si poguera escriure d'un tema que fora d'alguna manera universal, que tots ens pogueren sentir identificats i que em permetera... Jo he anat descobrint el meu estil a l'escriure... no estil periodístic, sinó estil a l'escriure, mentre anava fent les columnes al diari. I veia que més enllà de les cròniques polítiques, el que tenia molt bona acollida eren les cròniques en les que jo parlava de coses quotidianes. I a partir d'aquest estil que vaig anar aprenent en les cròniques, vaig dir, per què no portar-lo a una novel·la? I així ha sorgit.
Uau.
Parlant, el procés ha sigut este.
Parlant d'esta novel·la que tenim ací, Les frases robades, en la presentació ja hem donat algunes pinzellades on podem veure aquest vincle tan especial d'un pare i una filla. La filla en concret tracta d'esbrinar com és son pare a través de frases que ell subratllava als seus llibres.
Hi ha algunes coses a la novel·la que són coses que em passen a mi. Jo no sé llegir sense un llapis a la mà i sense anar subratllant. Després hi ha dos tipus de persones. Hi ha les persones que diuen, no, els llibres jo no els toque.
Intactes.
Exacte. Jo sóc de les persones que subratlla.
I a més, hi ha anotacions al marge.
Contínuament. I debats amb l'autor de vegades, que igual és un poc excessiu. Estic en desacord. O això és molt, no sé, o desactualitzat, o jo no estic, discrepe totalment, no? Jo tinc debats amb els autors als llibres. I a partir d'aquesta experiència, jo torno molt als llibres per a buscar no només els llibres, sinó allò que vaig subratllar. No? I de vegades em descobrís que a mi mateix m'agrada tornar a recuperar llibres de la biblioteca de casa perquè em trobi a mi mateix en una època concreta. I això està molt bé. És a dir, més enllà de buscar una foto que t'aparega d'ostres, com era jo quan tenia 20 anys, quines coses subratllava jo o escrivia jo quan tenia 20 anys. I és un exercici que li faig fer als protagonistes, sí.
José Luis Sastre, benvingut a la ràdio d'Apunt.
Quina presentació, gràcies.
Com estàs?
Molt ben trobat, molt bé, molt bé, molt a gust. Ara et deia que molt content d'estar ací, la veritat.
Una alegria per a nosaltres.
El mateix dic.
Rebre't. Dijous passat, 5 de setembre, veia a la llum la teva primera novel·la.
Sí.
Parlàvem d'ella, Les frases robades. Explica'ns com naix i que moltes ens preguntem d'on has tret el temps per poder-la escriure.
És la pregunta que m'està perseguint. Les vesprades, és de veres que jo m'alce el meu dia.
Tu matines moltíssim.
Matine molt, el meu despertador sona a les 3 i 4 minuts. 3 i 4 perquè és el temps que tinc calculadíssim, que no em sobra ni un segon, per a dutxar-me, fer-me el cafè, baixar, agafar el taxi, anar a Gran Via, a la SER, on jo treballo, a l'Oi Poro. I arriba a la ràdio...
Jo t'he de dir que jo em dutxava la nit d'abans, quan també havia de matinar, més o menys com...
Jo necessite la dutxa a primera hora, perquè és que si no, no... Perquè és que són les 3.
No, sí,
necessita ajuda i la dutxa, les dues coses. Agafa el taxi a les 3 i 20 i a les 3 i mitja estic a Gran Via, a la ràdio. I, clar, arriba a les 3 i mitja amb una jornada que es fa molt llarga, el programa, sabeu, l'Oi Poro és molt llarg, comença a les 6, acaba a les 12 i mitja, i després del programa fem una reunió amb Àngels, amb l'equip, i durant la vesprada seguís treballant agafat al telèfon. Però entre cridada de telèfon i cridada de telèfon, entre missatge i missatge, els dies que no gravem el podcast amb Maldonado, jo vaig veure que encara hi havia alguna finestra de per què no t'atreveixes a fer allò que sempre has pensat que podries fer i mai et vas atrevir. Què va passar? Que arran de les columnes al País, em van contactar algunes editorials. I jo anava dient que no a tot el món. Fins que vaig descobrir a una persona, un editor de Plaza y Janés, que no sé què em va dir, no sé quina fibra, quina tecla va tocar, que vaig dir, mira, si fera algo alguna vegada seria amb esta persona. I esta persona em va dir el pitjor que es pot dir. Perquè li vaig dir, bueno, i de què crees que podria escriure? Ah, no, de lo que quieras. Clar, a mi no se'm pot dir, escribe de lo que quieras. Vaig començar a pensar si crònica, política, si assaig, si... i per què no ficció? I va ser anar fent-me a mi mateix una sèrie de reptes, i si poguera escriure d'un tema que fora d'alguna manera universal, que tots ens pogueren sentir identificats i que em permetera... Jo he anat descobrint el meu estil a l'escriure... no estil periodístic, sinó estil a l'escriure, mentre anava fent les cròniques, les columnes al diari. I veia que més enllà de les cròniques polítiques, el que tenia molt bona acollida eren les cròniques en les que jo parlava de coses quotidianes. I a partir d'aquest estil que vaig anar aprenent en les cròniques, vaig dir, per què no portar-lo a una novel·la? I així ha sorgit.
Uau.
Parlant, el procés ha sigut este.
Parlant d'esta novel·la que tenim ací, les frases robades, en la presentació ja hem donat algunes pinzellades on podem veure aquest vincle tan especial d'un pare i una filla. La filla en concret tracta d'esbrinar com és son pare a través de frases que ell subratllava als seus llibres.
Hi ha algunes coses a la novel·la que són coses que em passen a mi. Jo no sé llegir sense un llapis a la mà i sense anar subratllant. Després hi ha dos tipus de persones. Hi ha les persones que diuen, no, els llibres jo no els toque.
Intactes.
Exacte. Jo sóc de les persones que subratlla.
I a més, hi ha anotacions al marge.
Contínuament. I debats amb l'autor de vegades, que igual és un poc excessiu. Estic en desacord. O això és molt, no sé, o desactualitzat, o jo no estic, discrepe totalment, no? Jo tinc debats amb els autors als llibres. I a partir d'aquesta experiència, jo torno molt als llibres per a buscar... no només els llibres, sinó allò que vaig subratllar, no? I de vegades em descobrís que a mi mateix m'agrada tornar a recuperar llibres de la biblioteca de casa perquè em trobi a mi mateix en una època concreta. I això està molt bé. És a dir, més enllà de buscar una foto que t'aparega d'ostres, com era jo quan tenia 20 anys, quines coses subratllava jo o escrivia jo quan tenia 20 anys. I és un exercici que li faig fer als protagonistes, sí.